i mateix, i que sembla que tot li importi un autèntic rava i faci pel·lícules per omplir temps buits i divertir-se. Bé, la pel·lícula francament no hi ha per on agafar-la. Més forats de guió com formatge emmental i un grup d'actors de repartiment que fa patir de tan dolents que són. Però vaja, te l'empasses i desitges que arribin temps millors pel cinema del pòquer, l'escala de color i la doble parella.
No deixem de parlar de noms propis del cinema perquè Robert De Niro i John Malkovich protagonitzen el film d'acció El riu de la ira, que s'estrena al català.
Ja has acabat. Vinc a portar-te a casa, noi.
És una pel·lícula que explica la història d'un addicte als opiacis en rehabilitació que persegueixen els traficants que manté la seva promesa en una droga en mal estat. També avui s'estrena La Piedad, l'última producció d'Eduardo Casanova.
¿Por qué te da miedo salir solo?
No lo sé.
Ángela Molina és qui protagonitza aquest film que explica la relació de dominació entre una mare i el seu fill. No la música. Atenció a la nova cançó de Miley Cyrus, que es diu Flowers. Pensament del seu pròxim disc, que es titularà Endless Summer Vacation. Estarà el 10 de març. També single nou dels Maneskin. Gossip, l'últim avançament de Rush, de la banda rock italiana que surt a la venda divendres que ve. A banda, La Pegatina treu cançó nova.
Y ahora que por fin ve el cielo, me revuelco en el aire.
Ahora, signant en col·laboració amb la cantautora de Cádiz, la Mare. A més, ja ha sortit a la llum el nou disc de Bell and Sebastian que es diu Late Developers. El pop escocès hi inclou 11 temes, entre els quals hi ha aquest I Don't Know What You See Me. El grup d'indie pop escocès inclou 11 temes, entre els quals aquest I Don't Know What You See In Me. I en últim lloc, Sergi Carbonell, exmembre del Xarango, publica avui el seu primer disc en solitari que es titula Refugi.
Pudor de sàndal, perfum d'Orient, de la terra on...
Un dels seus temes més destacats és Mestissos, que reivindica la diversitat de la societat i on compta amb algunes col·laboracions. A més, a l'àlbum Carbonell també hi ha una cançó dedicada a la seva antiga banda. El cantautor començarà una gira al mes de març. I per cert, que aquesta matinada ha mort als 54 anys Lisa Marie Presley, d'una aturada cardíaca. La cantant i única filla d'Elvis Presley ja estava en estat crític després d'entrar en coma induït, seguint els passos del seu pare. Va treure un primer àlbum l'any 2003, To Warm It My Concern, però des del 2012 no traia cap cançó nova. La resta dels esports. Amb Repsol, a banda de la classificació del Barça per la final de la Supercopa d'Espanya, Ricky Rubio ha reaparegut aquesta matinada a la NBA després de 13 mesos lesionats. Ho ha fet en la victòria del seu equip, els Cavaliers, de 6 punts a la pista dels Blazers, en què el base català ha notat 9 punts en 10 minuts. Més, avui el periòdico aporta més detalls sobre el buidat que els Mossos d'Esquadra han fet dels dispositius confiscats per la investigació del Barça Gate. Aquest cop publica missatges entre l'exdirector general Òscar Grau i l'aleshores director de comunicació Pere Jansà, que demostra que es van fer servir comptes falsos a les xarxes socials, bàsicament a Twitter, per difamar el candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, Víctor Font. Déu-n'hi-do. I la FIFA ha fet públics els nominats dels premis The Best, amb què es premia el millor i la millor futbolista de l'any passat. Lewandowski és l'únic representant del Barça en categoria masculina, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i la britànica Keira Walsh estan nominades en categoria femenina. A banda, Leo Messi també és a la llista. A Anglaterra, João Félix va acabar expulsat en el seu debut amb el Chelsea per una entrada duríssima a un futbolista del Fulham. Els londinencs, a més, van perdre 2-1. Que s'hauran de repetir les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. El Tribunal Català de l'Esport ha acceptat el recurs d'un dels candidats, Àlex Talavera, que denunciava irregularitats que van donar la victòria a Joan Soteras. I en bàsquet, el Cadí la Seu s'ha classificat pels vuitens de final de l'Eurocup, malgrat perdre 7 punts ahir a la pista del Benfica. Tenia una renda de 9 punts i a l'Eurolliga l'Uni Girona va perdre 5 a Itàlia contra l'Esquio. Tot plegat, estem a les portes d'un cap de setmana ple d'activitat esportiva, encapçalat sobretot pel Barça-Real Madrid de la Supercopa d'Espanya, els partits de Lliga de l'Espanyol i del Girona i el derbi de Manchester entre el City i l'United. Per no perdre'n res, ho repassem tot com cada divendres. Esport i Tele amb l'Albert Sort.
La final de la Supercopa diumenge es podrà veure a 8:15 per Movistar Supercopa d'Espanya. A banda, futbol de primera, demà Girona-Sevilla a 5:15 i Real Societat Atlètic Club a 9:00. I ja diumenge, Getafe Espanyol a 2:00. Tots a Movistar La Liga. També diumenge, el Almeria Atlètic de Madrid a 5:15 per DAZN La Liga. En futbol internacional, demà Manchester United-Manchester City a 2:15 i Brighton-Liverpool a 4:00. I diumenge, Tottenham-Arsenal a 6:15. Tots a DAZN. En bàsquet masculí, avui el partit del Barça de l'Eurolliga també es pot veure a DAZN i diumenge en bàsquet femení Unigirona-Barça-Sant Feliuenc a 4:00 per Teledeporte. I encara un altre derbi, però en futbol sala, demà Barça-Santa Coloma a 5:00 per Esport 3.
Per la meva família i per mi és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un 1,5 milió de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
El trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Normalitzada la circulació a la B23 per l'accident a Sant Joan d'Espí en sentit nord, però s'ha complicat la situació a les dues rondes de Barcelona per accidents, una a la ronda litoral al Poblenou en sentit sud i l'altra a la B20 a Sant Gervasi cap al nus de la Trinitat, ara ja amb menys cues, però han arribat a generar 4 quilòmetres de congestió. Queden cues a la resta de vies principals com la C58 a Montcada en sentit sud o a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, a la P7 i a la C32, també hi ha 2 quilòmetres d'aturades des de Sant Boi en direcció a Barcelona. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I acabem aquest capús aquí al món a RAC1 apel·lant a la nostàlgia, perquè avui comença al Japó un final d'una sèrie de dibuixos que ha marcat una, dues, tres generacions. Avui comença al Japó el final de Pokémon.
Arribaré a ser el millor que hi pugui haver.
Avui, 13 de gener, la saga Pokémon arriba al final amb l'emissió dels seus últims 11 episodis, amb Ash i Pikachu com a protagonistes principals. Després de 25 temporades i més de 1.300 capítols, la sèrie popularíssima d'animació s'acomiadarà dels seus fans amb la proclamació d'Ash com el millor entrenador Pokémon del món. Però que ningú s'entristeixi, perquè un món tan lucratiu com el de Pokémon, recordeu els cromos, el Pokémon Go, els ninos, no s'acaba aquí, perquè aquesta sèrie s'acaba per donar pas a l'abril a una nova sèrie amb protagonistes diferents. Una notícia que celebraran els seguidors de la saga, perquè canviaste un Charizard per un Charmander, canviaste un Venusaur per un Bulbasaur. Més que de debò. Pokémon a RAC.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9:08.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folch i els periodistes Jordi Bosch i Glòria Serra.
Hola, Glòria Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Estimat amics.
Jordi Bosch, què tal? Bon dia.
Bonjour. Bonjour, bon dia.
I esperem l'arribada, esperem...
El trote cochinero
de l'Ernest Folch, que ja el tenim aquí, efectivament, arribant com...
A la red carpet. Posa-li la red carpet.
Molt bon dia.
Espera un moment, perquè ha entrat el primer micròfon que ha trobat, que estava tancat, evidentment, i l'ha sentit la Glòria més. Bon dia.
Estaves parlant de mi, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia. Fatal, com sempre. Bueno, anem a votar el millor dia de la setmana. Ha tornat Ramon Bertolí, després de les vacances.
T'han trobat molt a faltar.
Sí, 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 jo també, ells, eh?
Pobre, ha passat una grip. Sí. Ah.
Gripa, sí.
Durinya,
sí.
No?
Molt dura. Sí, molta febre. Vaig arribar a quasi 40, a 40 de temperatura el dilluns. Estava ja delirant, pràcticament. Sí, anava baixant, pujant, molta tos, molt cansament, molt. i ara ja està. Gràcies.
Avui serem tous, no, Jordi?
Sí. Avui votem el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, correu electrònica diàleg@recu.net, paraula clau a l'assumpte. Així de senzilla. En joc avui. Els auriculars Gami Minitsu Wireless de la marca JBC, amb so d'alta qualitat, sensor tàctil, micròfon incorporat, bateria de llarga durada i disponible en tres colors diferents. Quatre entrades per visitar la Torre Glòries de Barcelona per gaudir de la vista panoràmica de tota la ciutat. I atenció, una selecció especial de vins de la varietat Merlot per aquest club que és extraordinari, que és el Club de Vins de l'Avantguàrdia, que ha fet 10 anys, que és extraordinari, amb uns preus bestials.
A mi em van regalar un dels packs de 6 botelles,
sí,
del Club de l'Avantguàrdia.
És bestial.
Bueno, m'he de reprimir perquè gairebé ja me l'he fotut.
No et reprimeixis. Sí.
No et reprimeixis mai.
Suelta-te.
L'epicur que tenim situat a Madrid.
No, és molt interessant, amb uns preus excepcionals. El 10è aniversari del Club de Vins de l'Avantguàrdia hi haurà una selecció especial de vins de Merlot per un dels oients que ens ajudi a votar el tall finalista de la setmana, el guanyador. Els finalistes són aquests. El primer.
Al RAC1 migdia repassen els anys que fa que el Barça juga a la Copa del Rei.
Guanyador del Campionat de Catalunya i, per tant, enguany fa 100 anys que el Barça ha estat de manera ininterrompuda, i només amb el parèntesi de la Guàrdia Civil.
Però què dices?
De la Guerra Civil, volíem dir, un equip de Copa.
Menos mal! Correu a diàleg@recu.net, assumpte Barça, el segon.
Un moment d'intensitat al Tertulión de los Domingos a la COPE.
Que para defender abrían las manos y ocupaban más...
Pero eso que tiene que ver con nosotros.
Déjame terminar.
Venía el reglamento ya, va, eso. Pues ya, si es que ya...
Es que hay gente que por lo menos una frase la completan. Pero es que yo te... hola, y ya te cortan en el... Oh,
no,
pues ya está, ya me ha entrado la leche, sí, ya no hablo nada.
Pero aparte...
Oye, por favor,
a tomar por culo.
Assumpte...
Que bo.
Cope, el tercer.
Un moment de dislexia del Guillem Estadella, al versió RAC1.
És el mateix amb tot la més.
Tu, com et dius? A quina treballa botigues?
Sí.
A quina treballa botigues?
Maria,
has preguntat en quina treballa botigues?
La del Bodi. Ha semblat, però creia que era aranès o alguna llengua així.
No passa res, home.
Assumpte versió, el quart.
El company d'esports Gerard Ballera estava pendent d'un tema important.
Contra el Guernica. Tot això aquesta tarda... pendents també de... ja t'ho diré, de...
Vinga, va!
Hi havia alguna cosa que estaven pendents, però...
No em ve present.
Assumpte Gerard, i l'últim.
Ha tornat l'oient que no s'entén el jaroteo de Radio Teletaxi.
Hola, Justo, buenos días y muchas felicidades.
Muchas gracias, hombre, ¿qué tal?
Bueno, cumpleaños y el otro. Lo bueno es cumpleaños, eso.
Bueno, ¿qué canción querías, Joaquín?
Pues la... El
pino y el arroyo.
No, el toro y el arroyo.
El zorro.
El toro. El toro y el arroyo.
El toro y el arroyo.
No entiendo nada.
Imagina't a la reunió de veïns a l'escala.
Assumpte toro. En joc aquests auriculars de la marca JBC, les quatre entrades per visitar la Torre Glòries de Barcelona i la selecció especial de vins de la varietat Merlot, coincidint amb el 10è aniversari del Club de Vins de l'Avantguàrdia. Les 9 i 13. Deixeu-me dir que d'aquí uns moments una trucada que hem rebut al contenidor del món a RAC1, el 669-10-10-10. Notes de veu, recordeu, breus, per favor. 669-10-10-10 per llogar-hi cadires i, sobretot, per emprenyar-se i per indignar-se. Un segon abans, anem al Corte Inglés amb la Eva. Hola, Eva, bon dia.
Hola de nou.
Bon dia. Què tal?
Ens recordem que hi ha dos tipus de persones.
Ah.
Les que no perden res i les que ho perden tot. Però quan arriben les rebaixes del Corte Inglés, només n'hi ha d'un tipus. Les que troben el que busquen. I què és això tan especial que podran trobar? Per exemple, aquella peça tan desitjada amb fins al 40% de descompte d'una selecció de la marca Swarovski. O fins al 50% en una selecció d'Agatha París. I fins al 30% de descompte en una selecció de joies de la marca El Corte Inglés. Busques un rellotge? Hi ha una selecció de rellotges de Michael Kors i Fossil al 40% de descompte. I de Bering i Guess al 30% de descompte. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i com tu vulguis. A botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i veuràs que sempre trobes el que busques. Del 7 de gener al 28 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. Bon cap de setmana i fins aviat.
Doncs sí que són grossos els packs a Aldi.
Doncs ja ho veus. Aquesta setmana a Aldi tens formats gegants.
Com nachos, nous i les ulleretes XXL a només 1,79. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Per les rentadores connectades Haier, totes les teves peces de roba són extraordinàries. Aconsegueixen uns resultats professionals de rentat. Amb les seves funcions d'intel·ligència artificial t'ajuden a estalviar energia. I ara et regalem fins a 300 euros per la compra del teu nou electrodomèstic Haier. Consulta condicions a haiereurope.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El perquè de tot plegat.
Avui hem conegut una dada demolidora. Els assassins de les últimes 761 dones mortes per violència masclista a Espanya no portaven polsera telemàtica. Per trobar l'última víctima que va morir a mans d'un home que sí que portava el braçalet, que avisa, com ens explicava ahir la Montse Escudé, la portaveu del cos dels Mossos d'Esquadra, que deia que diu que és una magnífica eina preventiva. Recordeu que cal anar en aquesta última víctima el 2008, és a dir, fa 15 anys. Ara bé, no tothom qui ha portat aquesta pulsera ha tingut una bona experiència. És el cas de la Berta. Cada contenidor, la saludem com a Berta, però no és el seu nom real. Ens ha demanat, òbviament, que no el diguem, i ara entendrem els motius. Hola, Berta, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Has estat víctima de violència de gènere per part de la teva exparella. És així, oi?
Sí, sí.
Quan us van posar la pulsera de seguiment, tant a tu com amb ell?
Farà un any i mig.
Un any i mig, és a dir, estem parlant aproximadament de...
Del juny del 2021.
Juny del 2021. Per quin motiu us la van posar?
Perquè quan van donar-li la sortida de la presó van fer una avaluació psicològica i van determinar que hi havia un alt risc de reincidència i llavors van decidir posar-li la pulsera.
Val. Recordeu, perdó, perquè és que ahir ho ha explicat molt bé la Montse Escudé, que és, us posen una pulsera tant al presumpte agressor com a la presumpta víctima, els posen una pulsera... que quan
no,
hi ha...
No,
perdó?
Agressor i víctima.
Perdó, agressor i víctima, perdó, agressor i víctima, eh? I us la posen... No. No, digues.
No és així. No
explica,
és
explica.
Posen la pulsera a l'agressor i li posen un dispositiu agregat a la pulsera.
Val.
Que és el que és l'emissor de la pulsera.
Correcte.
I a la víctima li posen també un detector amb la qual la tenen geolocalitzada i aquest detector detecta el dispositiu de l'agressor i la pulsera de l'agressor.
Val. En el cas vostre, recordeu que si hi ha... Estem parlant de quants metres és?
De 100 metres.
De
100 metres, la pulsera, el que passa que el dispositiu era una ordre d'allunyament municipal d'on visc i d'on treballo.
Mm-hmm. Només d'aquesta zona?
Sí.
Ostres.
Però la pulsera en si era 100 metres.
Val, 100 metres. Estem parlant... 100 metres, és a dir, que el que fa aquest dispositiu, i tu m'ho confirmaràs o m'ho rectificaràs, segons deia ahir la portaveu dels Mossos d'Esquadra, és que aquestes pulseres estan connectades amb una àrea central. Aquesta àrea central, que és una empresa subcontractada, però segura... el que fa és, quan es trenca, en aquest cas els 100 metres, Llavors avisa a la central que hi ha la persona que s'està aproximant a 100 metres. Llavors s'activa el protocol per anar a detenir-lo o avisar-lo. Aviam, per acabar de tancar el cercle de la teva informació, quant temps fa que la teva exparella té un ordre d'allunyament cap a tu?
3 anys, ara mateix.
3 anys. Val.
Sí.
Tens fills?
Sí, tinc un fill.
Un fill. L'ordre d'allunyament també és cap amb ell?
Actualment sí.
Sí.
De 100 metres.
De 100 metres també. T'has posat en contacte amb el Bonarracú per denunciar que l'agressor ha pogut fer un mal ús de la pulsera de seguiment i que, de fet, ho ha utilitzat per continuar amb l'assetjament. A què et refereixes exactament, Berta?
Doncs la pulsera aquesta s'ha de mantenir apropada al dispositiu emissor, d'acord?
Uh-huh.
Llavors, a vegades, jo crec que ho ha fet intencionadament, se separava del dispositiu. I moltes vegades no el carregava. Llavors, al no carregar el dispositiu, no emet senyal i no sabem on està l'agressor.
Clar, per tant vol dir que si no el carrega i s'apropa més dels 100 metres, no avisa la central que està a menys de 100 metres.
La pulsera la detecta el meu dispositiu a menys de 100 metres, però l'ordre municipal no es detecte. Llavors, què passa? Que 100 metres és molt poca distància.
Mm.
No hi ha capacitat de reacció amb 100 metres.
Mm. Quants cops ho ha fet, això? És a dir, apropar-se per menys de 100 metres?
No ho ha fet mai, però les reiterades vegades de no carregar el dispositiu, de desseparar-se, pues aproximadament 150 vegades.
Un patró de comportament.
Sí. Clar. 150 vegades vol dir que s'ha acostat a tu?
No s'ha acostat.
Val.
Ha deixat de carregar el dispositiu o se n'ha separat.
No ha complert amb l'obligació
de carregar
el que ha de fer quan se li posa aquest dispositiu.
Sí.
I 150 vegades vol dir que no és un oblit, no és un despiste, no és alguna circumstància, sinó que és un patró de comportament.
Durant quanta estona l'ha deixat descarregada? Minuts, hores?
Entre minuts, hores, inclús més de 24 hores en una ocasió.
Quina és l'última vegada que ho ha fet?
El mateix dia que em vas retirar el dispositiu.
És a dir, estem parlant de quan?
Pues, farà 10 dies o així.
Faran 10 dies et van retirar el dispositiu?
Uh-huh.
I per què?
Pues perquè l'ordre d'allunyament del nen estava caducada de feia un any i mig. Em van citar en menys de 48 hores per renovar l'ordre d'allunyament i quan va arribar la resolució em trobo que han retirat el dispositiu.
O sigui, tu ara no portes dispositiu?
No.
I ell?
Tampoc. Bueno, no ho sé. Jo crec que tampoc. Si té un altre ordre d'allunyament d'alguna altra persona, és possible que el porti, però si no, no.
Entenc que la policia detecta que el braçalet està sense bateria, no?
Sí.
I què fan quan ho detecten?
Pues em truquen i em diuen si està tot bé, si estic acompanyada i que si hi ha alguna cosa que els avisi.
Escolta'm, però ho ha pogut fer això? Dius gairebé 150 vegades i en alguna ocasió més de 24 hores i els Mossos d'Esquadra no han pogut fer res per evitar-ho?
Jo no sé quines actuacions fan, però jo el que rebo és això. Rebo una trucada primer del centre aquest, que es diu Centre Cometa, i em diuen el mateix que Mossos, que si està tot bé, que si estic acompanyada i que si hi ha alguna cosa que em posi en contacte amb ells. L'agreujant de tot això és que la majoria de vegades passa de matinada, d'acord? Amb la qual et desperten primer del centre Cometa, després et desperten Mossos, després et tornen a despertar per dir-te que si ha recuperat la bateria o no, o si s'ha apagat el dispositiu, perquè primer t'avisen si està la bateria baixa, i després, quan s'apaga el dispositiu, et tornen a avisar perquè s'ha apagat el dispositiu. Clar, jo no sé si té molt sentit, sabent ells on estic jo i on està ell, que jo tingui que rebre tantes trucades, perquè això a mi em retroalimenta molt la situació i em causa una situació d'angoixa i de nerviosisme i tantes vegades pues, és com que es va matxacant això. Psicològicament és molt pesat.
L'has denunciat alguna vegada o no?
L'he denunciat 6 vegades. La cosa és que quan jo faig la primera denúncia, jo denuncio com a víctima. Posen l'ordre d'allunyament i després les altres denúncies quan, dels trencaments, jo ja no denuncio com a víctima. Jo denuncio com a testimoni, perquè estic denunciant que aquest senyor no està complint una ordre d'allunyament i és un delicte contra l'Estat, no és un delicte contra mi.
Ets testimoni d'un delicte que ha comès un altre contra l'Estat, però en realitat la víctima ets tu.
En realitat la víctima soc
jo. No l'Estat.
Llavors, com que es dilata tant en el temps això, les meves proves són proves de trucades telefòniques. A mi ningú m'ha demanat encara, només d'una dels trencaments m'han demanat les proves. Dels altres trencaments és possible que ja no ho pugui demostrar perquè són captures de pantalla, perquè les trucades del mòbil, com que són amb números privats, no, primera, que són números privats i no les puc demostrar, i després que es van borrant de l'historial del mòbil. Llavors això no ho podré demostrar segurament. Si m'ho haguessin, descarregat des del jutjat en el moment en què es va prohibir, en el moment que es va produir la denúncia, jo això ho hauria pogut demostrar. Però han passat 3 anys i jo això no ho he pogut aportar. Mossos sí que tenen les captures de pantalla, però clar.
Una pregunta... Perquè... Perdona, digues, disculpa'm.
Sí, sí. No, que el que ha de recollir les proves és un pèrit del jutjat. I a mi només se m'ha citat un cop per descarregar proves.
Estem parlant que són proves... És un tema, a banda del patiment, que és evident, d'una persona que continua patint assetjament i terror psicològic, aquestes proves que ella explica són molt importants, perquè aquestes proves són les que podrien demostrar que aquesta persona segueix cometent un maltractament, per la qual cosa es podria propiciar una nova condemna, si és que ja n'hi ha hagut una o dues o les que hi hagi hagut. O sigui, no és un tema menor, no ho contemplem com, bueno, és que clar, no. Aquí s'està tornant a produir, s'està repetint un patró de maltractament psicològic, que a més s'estan perdent unes proves, i tot és per un sistema que és el que tenim, però que té forats. És que ara quan aprofito la desgraciada història que ens explica la persona, la Berta, que ens ha trucat, per dir que quan es parla de que es generalitzarà el tema de les polseres, com si això fos la gran solució, és una solució.
No, si és una solució. Si té un problema de càrregues i descàrregues de la polsera...
No, i no només això, sinó de seguiment. No és tan fàcil.
I quan preguntava, deixa'm fer-te per aclarir-ho, més que res per aclarir-ho.
De seguiment posterior, em refereixo al que està explicant ella. És a dir, aquí hi ha una persona, per exemple, que claríssimament no vol complir amb la mesura que se li ha imposat i no li està passant res. Imagina que això corri per xats de maltractadors, per dir-ho d'una manera molt simplista, i tothom diga, pues és tan fàcil com fer això, tu.
No, deixa'm preguntar-li una cosa a la Berta, sisplau. L'ordre d'allunyament el té amb ell, però hi ha hagut un moment que has dit una cosa per aclarir-ho, Per aclarir-ho.
Sí, sí.
Que tu deies, jo tampoc em puc acostar amb ell a 100 metres. És així, oi?
Bueno, si jo m'acosto a 100 metres d'ell, clar, la pulsera detecta que estem a menys de 100 metres.
D'acord. No, que no dic que algú no pogués pensar, home, també el té ell a l'ordre d'allunyament cap amb ell. No, l'ordre d'allunyament és d'ell. No. Cap amb ella i cap al teu fill, interpreto que també.
Sí.
El teu fill també va amb pulsera?
No.
Ah, és que...
No. Escolta, no l'ha tingut mai.
Ja. Escolta, com està el procés judicial en aquests moments? Hi ha sentència ferma o no?
No. Tots són mesures cautelars, que de fet la ordre d'allunyament del nen ha estat caducada un any i mig, perquè hi havia una mesura cautelar Jo vaig demanar que es renovés i fins ara no s'ha renovat. Ha estat un any i mig el nen sense ordre d'aïllament.
Perdó, eh? Suposo que... És que, clar, jo m'ho imagino això. Passar por. Clar, estem parlant de passar por, no, Berta?
Sí. He tingut que ficar reixes a la casa, canviar els meus hàbits, passo moltes hores fora de casa perquè tinc por, tinc por.
El teu fill és gran o quina edat té?
Ara té 13 anys.
I clar, ell ho entén tot, evidentment. En 13 anys ho entén tot. Sí. I
té por.
I té por. Sí. I això, Berta, perdona, és que esclar, és que... Ui, Déu. I això com... És que no sé quina solució, és a dir, si hi ha un problema amb un edifici que té problemes amb l'electricitat, escolta'm tu, doncs mira, reclamament què podem fer, què es pot fer, però esclar, en aquest cas, és a dir, està molt bé, s'ha denunciat, magnífic, d'acord, i hi ha gent pensant, hòstia, segur, però com és possible que passi això, no? Mm-hmm. Però de quina manera això es pot solucionar?
Home, el sistema que ja està, les mesures hi són. No funcionen.
No funcionen, clar.
No funcionen. És a dir, ella té una causa judicial que està allà, morta de fàstic. No. Ella té unes proves que s'estan desapareixent perquè el perill judicial encara no s'hi ha posat.
Però perdona.
Hi ha una sèrie de... O sigui, hi ha una part del sistema que no és que sigui bona o dolenta, és que senzillament no funciona.
No, però
o sigui,
és diferent.
No podem entrevalorar-la, no, perquè no funciona.
No, però és diferent. No és només que no funcioni el sistema, sinó que aquesta persona assetjadora està aprofitant les falles del sistema per augmentar el seu assetjament. És a dir, estem davant d'un cas que el que vol és provocar totes aquestes trucades, aquesta angoixa, tot això...
No, és que estem parlant d'assetjament psicològic.
No, assetjament psicològic en base a un sistema que hauria de servir de protecció.
Exacte.
I el sistema de protecció, aquesta persona l'ha aconseguit girar i ho ha convertit en un segon assetjament. Aquest per mi és el problema. Jo també tenia una altra pregunta, que és... com és que són 100 metres només? Perquè... Home, que el radi sigui de 100 metres o sigui de 500 metres, per dir alguna cosa, és rellevant.
M'ho van explicar una vegada, crec que té una explicació tècnica, no te la facis dir, potser l'hauríem de trucar als Mossos perquè ens ho expliquessin.
No, però sí, que igual ens ho pots respondre, és a dir, tu saps per què el radi és de 100 metres només?
No ho sé. Mm-hmm. A mi em resulta una distància molt curta perquè... Home, la zona on jo visc és clar, una zona clar, que hi ha no. poques patrulles i clar. Si la patrulla està a 30 quilòmetres, 100 metres el tinc a sobre en dos clar. Minuts.
I estàs d'acord que usa aquest sistema de protecció com un assetjament? És a dir, tu ho sents així?
Sí. És la meva sensació subjectiva, eh?
Clar.
Jordi, jo entenc que un dia te'n pots oblidar, eh? De...
Clar.
De carregar el dispositiu, perquè a mi m'ha passat dos o tres cops. Però tants cops...
Clar, amb ell, 150 no sé. Vegades, eh? 150.
Més o menys,
eh? Sí, és igual, poden ser 120 o poden ser 160.
Aproximat.
És igual, però no estem parlant de 10 vegades.
No, 150, és el que diu la Glòria. És un patró,
eh? És un patró de comportament, efectivament. Aviam, Jordi, vols dir alguna cosa?
Sí, no, jo primer dir-li a la Berta que em sap molt greu i que és una història molt trista i que avui el que podem fer és mostrar-li la nostra solidaritat. Però dit això, que em sembla el més important, i dit també que em sembla que potser el que està fallant és que d'alguna manera aquesta persona s'hauria d'entendre que està delinquint, actuant així. És a dir, hauria d'haver-hi una resposta penal ràpida. No sé, si hi ha per mig una llibertat condicional, suspendre-li immediatament. I això no, és un, no requereix un judici. No sé quina és la situació penal exacta. Però sí que li voldria preguntar a la Berta, a les converses que ha tingut, doncs, òbviament, amb la policia, que és qui tutela aquests sistemes, si es troben, si ha pogut tenir informació sobre que aquest és un tema, la falla d'aquest sistema s'estigui generalitzant. És a dir, que s'estan trobant... diríem amb altres casos de dones que el sistema no serveix.
Jo no ho
sé, però...
Me
refereixo al tema de les pulseres i etcètera.
Jo no ho sé, però ahir la senyora Escuder va dir que sí, que hi havia hagut algun cas que l'assetjador l'havia utilitzat com per continuar amb el maltractament cap a la víctima.
Jo no l'únic que voldria afegir, no és una tutela policial, és judicial, no es pot posar...
Bueno, em refereixo a la tècnica,
sí, no, només
sí.
Per dir-ho, només per
perquè amb els Mossos, Glòria, amb els Mossos pot parlar, però amb el jutge potser no.
Correcte,
per
correcte,
dic, només... No, però tècnicament, com... per això he dit tècnicament.
Volia afegir-ho, no per, només per precisar-ho, però sí. Perquè venia a abonar una altra història, que és que es fan mesures des del govern, la policia, fa propostes, perquè la policia que està sobre el terreny té idees, fa propostes de com es podria solucionar, de com es podria ajudar les víctimes, sobretot de com es poden evitar més agressions o més morts. Però al capdavall això acaba caient en una administració de justícia que té uns problemes concrets i que en alguns casos, i sobretot en aquests tipus de casos, potser no estan atenent amb la urgència que suposa aquest cas. És a dir, són molt ràpids en determinades qüestions, però amb aquestes, i sobretot hi ha alguns jutjats o hi ha algun jutge, hi ha algunes àrees, o alguns jutjats especialment sobrecarregats, que no s'ho prenen amb la mateixa pressa. El cas de la Berta és paradigmàtic. Ella està denunciant un assetjament telefònic que es continua produint. Encara no li han fet les proves que podrien sustentar-ho en un judici i que ella tema més que s'hagin perdut. Aquí és un dels esglaons, perquè nosaltres podem fer les 50.500 lleis i mesures fabuloses, però si no tenim una administració àgil que les faci executives de veritat i, sobretot, com és el cas que estem parlant ara, vigili que quan s'incompleixen tingui una agreujant, com deia el Jordi, és a dir, que tingui una repercussió directa sobre la persona que s'està saltant aquestes mesures judicials, això no funciona. Sobre el paper la llei queda fabulosa, però a la realitat no.
Berta, vols dir alguna... Un nou delicte. Hauria de ser un nou delicte.
Correcte. Hauria de ser un nou delicte. Berta, vols dir alguna cosa? Me vols afegir alguna cosa? Vols dir alguna cosa?
Bueno, jo només volia traslladar a les persones que els hi correspongui, que si us plau, que prenguin mesures, perquè aquests tempos judicials pues, no s'espaïn tant. Perquè cada vegada que vas a denunciar, primer estàs 3 hores a la comissaria entre que has de portar proves, has de fer la declaració, estàs en un estat psicològic bastant fotut i ho has de fer molt bé, perquè si no ho fas molt bé no aconsegueixes que et posin una ordre. Després has d'anar a declarar al jutjat quan et fan el judici ràpid i després has de tornar a declarar per tenir una sentència ferma. No sé, són 3 vegades que has de declarar el mateix en un espai de temps, doncs mira, jo 3 anys, em sembla que d'àgil no és gent.
Torna a fer víctimes a les víctimes, de la mateixa manera que, per exemple, en sí. Casos molt durs d'agressions sexuals, a vegades el jutge eximeix a la víctima de tornar a declarar precisament per evitar-li aquest sofriment, doncs és aquest sofriment del que parla la Berta. Cada vegada que torna a redeclarar, torna a ser víctima del mateix que li ha passat.
Berta, t'agraeixo molt la confiança.
Enorme, Berta.
T'agraeixo molt la confiança amb el món RQ i que s'hagis posat en contacte amb nosaltres. Ja poden els Mossos d'Esquadra anar fent bé la seva feina, ja ho poden, ja, és que això no va de Mossos.
Va de tot.
És multisistèmic, perquè ens entenguem.
De tota,
100 metres. I estem parlant d'una pulsera que necessita carregar-se, que si no es carrega, doncs que una vegada, i dos, i tres, i segons ella, doncs pues això, 100, 150 vegades que no ho ha fet, i que per tant viu amb el terror, amb el pànic de... Perquè això és psicològic. Això estem parlant d'un assetjament psicològic.
Però el que és més bèstia tot això és que és habitable.
Sí, sí, clar, i tant.
No estem, jo crec que...
I fàcilment habitable,
jo
hauria de ser.
Aquí molts divendres hem parlat de problemes indignants, però molt difícils de resoldre. O sigui, complicats, però aquest és evitable, o sigui, aquest és tècnicament evitable, judicialment corregible i policialment evitable també,
posant-la a ella i al seu fill al centre d'aquesta situació, a ella i al seu fill al centre d'aquesta situació.
Recordeu i no hauríem de parar de recordar-ho, que el telèfon per denunciar casos de violència masclista és el 016, el 016. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Berta, i qualsevol cosa ens ho fa saber, si us plau, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Una abraçada molt forta. 9:39. Un segon, sisplau.
RAC 1.
A la C-16 fes via i estalvia. Si vius al Bages, al Berguedà o al Vallès Occidental, des del 2 de gener la ronda de Manresa és gratuïta per als vehicles que es registrin al web. A més, en alguns trams hi haurà descomptes d'entre el 60 i el 80%. Informa't a territori.gencat.cat/registre C-16 per una mobilitat més fàcil i segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
El per què de tot plegat.
20 minuts i les 10 del matí. Recordeu que d'aquí una estona vindrà... Avui posarem música al matí amb el Guille Milky Way. Guai, perquè farem cançons de rancúnia i d'odi després del like, que també en parlarem, eh?
Sí,
que també en parlarem. Però abans, una notícia que acabem de saber, com era previsible, Catalunya ha tancat el 2022 amb una inflació d'un 5,2%, molt menys apocalíptica del que realment es va arribar a dir.
5,2%. Parlava del 17.
5,2. Bàsicament
per... 5 tancs aquests neoliberals.
Bàsicament per l'abaratiment dels preus dels carburants. De fet, és menys que el novembre, que va tancar amb un 6,4%. Estem parlant de que només ha baixat 1,2% menys la inflació. De fet, la inflació a Catalunya és mig punt inferior a la del conjunt de l'Estat, que acaba el 2022 amb un 5,7%. Dit això... Hola, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. I saludo Xavier Melero, que és que així m'ajudarà una mica a sortir del laberint jurídic que estem en aquests moments, o judicial, millor dit. Hola, Melero, bon dia.
Bon dia, Tinguin.
Bon dia, Letrado. Un moment, perquè primer vull explicar amb el Jordi de Planell... Aviam, el que sabem i que podem entendre és que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no pot demanar l'extradició de Carles Puigdemont per sedició, perquè aquest delicte ja ha passat a millor vida, però de la seva interlocutòria d'ahir, de la que fa Pablo Llarena, ens ha sorprès molt que continua demanant penes de fins a 12 anys de presó per malversació. I clar, preguntes com pot ser això si el govern d'Espanya va reformar el delicte de malversació per reduir la pena a un màxim de 4 anys. I llavors tu dius, bueno, què passa aquí? Aviam, Jordi. Passem-ho per la traductora.
Sí, perquè ahir explicàvem, precisament a la tertúlia, després de llegir la part dispositiva de la interlocutòria, que Llarena reclamava Puigdemont només per malversació i interpretàvem que amb l'última reforma només li podia demanar 4 anys de presó. Però ens faltava llegir-nos la lletra petita de les més de 70 pàgines de la interlocutòria i ens vam trobar amb aquesta sorpresa notable que ara tu apuntaves. Llarena fa com si sentís ploure i no considera que la reforma del delicte de malversació que aquest desembre va aprovar al Congrés sigui aplicable als responsables del procés sobiranista. Per què nosaltres donàvem per fet que la reforma sí que els afectava? Doncs perquè aquesta reforma va introduir un matís que abans no existia. Va distingir entre els acusats de malversació que s'havien enriquit personalment i els que no. Per tant, si t'acusen de malversació i d'haver-te enriquit personalment, et poden caure fins a 12 anys de presó. Si t'acusen de malversació però no d'haver-te enriquit personalment, al màxim en són 4. I tots vam dir, home, mai s'ha acusat a cap dels responsables del procés sobiranista d'haver-se enriquit personalment i, per tant, com a molt, els podran demanar 4 anys de presó.
Però
l'Arena fa una pirueta. Reconeix que cap dels acusats es va embutxacar diners a nivell particular, però defensa que es pot parlar igualment d'enriquiment personal perquè els fons públics que van servir per pagar el referèndum estaven, i cito literalment, plenament desvinculats del funcionament legítim de l'administració. Per tant, Llarena podríem dir que fa una interpretació sui generis, eh? L'expliquem, la passem per la traductora. Resulta que l'enriquiment personal ja no és sinònim d'embutxacar-se diners a títol personal, sinó fer-los servir per finalitats desvinculades del funcionament legítim de l'administració. Posem-ne un exemple que ho veurem més clar. El que diu Llarena vindria a ser, si tu tens consignats uns calés, per exemple, per construir un hospital, i al final els desvies per construir una escola, cometries un delicte de malversació atenuat i se't podria aplicar la reforma del Codi Penal. Però si resulta que tu desvies els diners per construir l'hospital a organitzar un referèndum, una activitat desvinculada del funcionament legítim de l'administració, llavors comets un delicte de malversació greu, d'enriquiment il·lícit, encara que tu personalment no t'embutxaquis ni un euro.
I això... Això té conseqüències pràctiques, Jordi.
Sí, esclar, si Carles Puigdemont i Lluís Puig tornessin a Espanya, s'enfrontarien a 12 anys de presó i no pas a 4, tal com pretenien el govern espanyol i Esquerra quan van reformar el Codi Penal. Exposant-se a una pena tan alta, seria molt més fàcil pel jutge instructor, per Pablo Llarena, enviar-los a la presó a l'espera de judici. Però no podem oblidar un altre element clau. Aquesta interpretació del delicte de malversació reformat és la que està fent un jutge en concret. Pablo Llarena.
Això és important.
Aquí la clau de volta serà la interpretació que en faci la sala segona del Suprem, la que va jutjar els líders del procés, que és la de Manuel Marchena. Si aquesta sala compra la interpretació de l'Arena, llavors la reforma del delicte de malversació quedarà pràcticament, podríem dir, en paper mullat. En canvi, si no la compra, el que pràcticament quedaria en paper mullat és la interlocutòria de l'Arena. I sabrem ben aviat quina decisió pren la sala segona del Suprem perquè ha de revisar la sentència del procés en base a aquesta reforma del Codi Penal. I aquesta interpretació que faci la sala de Manuel Marchena també serà clau per altres alts càrrecs del govern del 1 d'octubre, com per exemple Josep Maria Jové o Lluís Salvador, que encara estan a l'espera de judici per malversació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també altres alts càrrecs del govern que estan pendents del que decideixi un jutjat d'instrucció de Barcelona. En definitiva, tots ells s'enfrontaran a penes més o menys altes en funció del que ara interpreti Manuel Marchena, i la seva interpretació també serà determinant evidentment pels condemnats. Ells ja no tornaran a la presó perquè van ser indultats, però el que decideixi Marchena serà clau per saber si poden tornar a presentar-se a unes eleccions o no. Si no els rebaixa la pena per malversació, com diu Llarena, continuaran inhabilitats una bona temporada. Si la rebaixa, ben aviat podrien tornar a la primera línia política.
Per tant, de moment, qui pot tornar sense exposar-se a acabar a la presó són Marta Rovira i Clara Ponsatí?
Exacte, sí, perquè elles no estaven acusades de malversació, sinó de sedició. Com que la sedició sí que ja és història, ha passat a millor vida, com deies tu abans, perquè la van derogar, poden tornar amb una relativa tranquil·litat. Només s'enfrontarien a un delicte de desobediència que no comporta presó, com Anna Gabriel en el seu moment o com Meritxell Serret. En el cas de Puigdemont i Lluís Puig, si tornessin, el risc d'acabar entre reixes, ara ho explicàvem, és molt més alt. Per això ells ja han deixat clar que la seva aposta no passava per la reforma del Codi Penal, que al final acabarà sent sempre interpretada per un jutge espanyol, sinó per guanyar la batalla judicial a Europa. I en aquest sentit, dues cites clau que hem de marcar-nos allò enfluorescent al calendari. La primera arribarà aquest 31 de gener. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Luxemburg, determinarà si Bèlgica ha d'acceptar les euroordres que els ha anat enviant a Espanya o no. Fins ara, els jutges belgues s'hi havien negat perquè entenen que a Puigdemont o a Lluís Puig no els ha de jutjar el Suprem, sinó un tribunal català. Llarena, emprenyat, va portar aquesta negativa a Luxemburg i ara el Tribunal Europeu s'haurà de mullar. Aquest cas, per cert, no pinta massa bé per a Puigdemont i per a Lluís Puig perquè l'advocat general ja va elaborar un informe que donava la raó a Llarena. I en la gran majoria de casos, els jutges de Luxemburg fan cas al que els diu l'advocat general. Segona cita clau. Arribarà en principi a finals de febrer o a principis de març. El Tribunal de Luxemburg decidirà si retorna de manera definitiva la immunitat al president Puigdemont. El Parlament Europeu, ho recordeu, li va retirar després que ho demanés Pablo Llarena, precisament en aquell famós suplicatori. Si Puigdemont mantingués la immunitat com a eurodiputat perquè li retornés Luxemburg, no podria ser detingut, processat o jutjat a cap país de la Unió Europea, tampoc a Espanya, almenys sobre el paper. Per tant, si Luxemburg li retorna, l'expresident pot tornar a Catalunya sense poder ser detingut. I sempre diem sobre el paper, en teoria, perquè ja sabem que la llei, i bé, i és encara aquí a Espanya, doncs és molt interpretable.
Aviam, Melero, amb tot això que ara explicava el Jordi de Planell, aviam, ha dit alguna barbaritat o alguna cosa que hagis d'esmenar?
No, d'esmenar no, de matitzar. El primer que podríem dir és que aquí a la tertúlia, quan hem comentat aquest tema, la veritat és que en aquest sentit l'hem clavada, perquè ja hem dit moltes vegades que la derogació de la sedició impossibilitava allò que deia el Patxi López, era, oh no, és que no queden espais d'impunitat perquè amb el nou delicte de desordres públics això serà subsumible i per tant aquestes conductes poden continuar sent adjudicades. Això ja vam dir que era fals, perquè el nou redactat del precepte ja s'havia fet amb cara i ulls, de tal manera que els fets que van quedar fixats a la sentència del 2019 en cap cas fossin subsumibles amb un delicte de desordres públics. O sigui que això estava clar i la vam encertar, i el Llarena ha seguit exactament aquest criteri, que jo crec que era l'únic criteri possible. I de la mateixa manera que vam dir això, ja vam dir també que allò de la malversació era molt més complexa i que la reforma s'havia fet amb una certa precipitació, ni tan sols si havia més una circular de la Fiscalia General de l'Estat que donés instruccions als senyors fiscals dels criteris que havien de tenir per l'aplicació d'aquesta reforma, i que, en definitiva, la mare dels ous en aquesta qüestió estava amb allò que hem parlat molts dies del concepte de l'ànim de lucre. Què és l'ànim de lucre? O sigui, l'ànim de lucre és agafar calés públics per fer-te una piscina o per comprar-te un Ferrari, o l'ànim de lucre és una disposició de fons públics que, ni que sigui indirectament, acaba beneficiant la teva opció política, el teu partit, la teva esfera d'interessos. O sigui, un concepte més ampli, més espiritualitzat del que és lucre, del que és profit i benefici propi. I ja havíem dit també moltes vegades que la jurisprudència ja feia anys, inclús abans de la reforma del 2015, que estava treballant amb un concepte ampli, cada vegada més ampli, del que és lucre i el que és benefici. I des d'aquest punt de vista, el que ha passat amb la resolució de Llarena era també esperable, i també ho havíem dit. Es diu, i ho ha dit el Jordi, i és veritat, diu, bueno, això no era l'esperit de la llei. El que passa és que la voluntat del legislador no és un criteri interpretatiu de les lleis. El legislador pot voler el que vulgui, i ho pot reflectir inclús bé a l'exposició de motius, cosa que en aquest cas jo trobo que no s'ha fet correctament. Però bueno, la llei agafa vida pròpia, i els criteris d'interpretació de la llei són el criteri gramatical, el criteri intranormatiu dins del codi, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors aquest risc era un risc que existia, que ho vam dir des del primer moment, i que s'ha concretat, s'ha materialitzat.
Per tant, vol dir...
Després, si em permets...
Sí, tant, i tant.
Sí, una traumatització, el que diu el Jordi, a veure què diu la sala segona, jo crec que això és el que diu la sala segona. O sigui, jo no em puc ni imaginar que en una qüestió d'aquesta transcendència, pel tema que és i perquè es tracta de la primera resolució després d'una reforma importantíssima del Codi Penal, la posició de Llarena no hagi estat consensuada amb el president i amb el ple de la sala segona. O sigui, no m'entra al cap.
Per tant, vol dir que això anirà a missa, i per tant aquí hi ha hagut veus com a la Jaume Sens, que aquí tu coneixes molt bé i que heu treballat conjuntament en molts temes i que n'heu parlat molt, que la interpretació de Llarena és contrària a l'esperit de la reforma, però esclar, l'esperit d'una reforma té molt poca importància si els jutges l'interpreten d'una altra manera, esclar.
Bueno, és que els jutges, a veure, primer, els jutges el que tenen és un cos de jurisprudència sobre el concepte ànim de lucre, un cos que ja ve d'anys, amb el sentit que us deia, que la reforma no ha donat elements tècnics per modificar d'una manera clara. O sigui, aquella claretat de la que parlàvem sempre respecte de la sedició, dèiem, nois, el Patxi López ja pot dir el que li doni la gana, però vull dir, això... s'ha acabat, la sedició s'ha acabat. Amb la malversació, tot eren paranys tècnics molt complicats que la reforma, jo crec que per la seva precipitació i per les circumstàncies de la seva tramitació no va tenir en compte, i que han portat al lloc que era previsible que ens portés.
Hi ha motius perquè en aquests moments Carles Puigdemont estigui preocupat?
Bueno, vull dir, té la preocupació, evidentment. Home, el Llarena no diu que li demanarà 12 anys, perquè el Llarena no demana penes. El Llarena el que fa és dissenyar el marc penal. Ell diu, escolta, jo considero que aquesta conducta és subsumible amb el delicte de malversació amb ànim de lucre amb tota la seva extensió. I la seva extensió arriba fins als 12 anys. Llavors, aquest és el risc que en principi dissenya l'instructor de la causa pel Puigdemont. Una altra cosa serà després la fiscalia com el concretarà amb el seu escrit d'acusació. I aquí ve una qüestió que és a la que em referia abans. Com pot ser, amb un tema d'aquesta transcendència, que no hi hagi una circular del fiscal general de l'Estat donant instruccions als fiscals per la interpretació de la reforma? Vamos, ho trobo o d'una innocència o d'una improvisació sorprenent.
Perquè havien d'aprovar-ho de pressa i corrents?
No, perquè això, quan fas una reforma d'aquestes característiques, com a mínim has de tenir pensat quines instruccions donaràs a la Fiscalia, quines instruccions donarà el Fiscal General de l'Estat per l'aplicació immediata d'aquesta norma.
Com tu deies, ara deixaré que la Glòria, en Jordi Bosch, l'Ernest Folch o el de Planell facin les preguntes o les consideracions que vulguin, Melero, però abans t'ho pregunto gairebé a títol d'opinió de panelista. Com tu deies, és subsumible amb ànim de lucre el que ha fet Carles Puigdemont o Lluís Puig?
A veure, aquí, aquest és un altre nivell de debat, eh? Jo entenc que no, i jo entenc que les disposicions de fons que es van fer com a ocasió de la preparació del referèndum i en tot el relacionat del procés podrien, en el seu cas, constituir desviacions de partida comptable dins del que és una esfera d'interessos públics. És cert que els interessos aquests públics es podien considerar partidistes, però tots ho són, a fi de comptes. I és cert que totes les administracions estatals, autonòmiques i municipals a vegades gasten calés en coses que els que no compartim el seu ideari ens portem les mans al cap. Però això no s'ha de considerar per ser una disposició il·lícita de fons públics.
Glòria.
Però això forma part de la defensa. Vull dir, el Llarriera el que t'està dient diu, escolti, jo crec que el profit que vostè treu com a polític, com a formació política, puguem disposar de fons públics, és constitutiu d'ànim de lucre, de voluntat d'enriquiment. És un benefici que vostè aconsegueix i que no pot aconseguir un altre. Per tant, jo el que li dissenyo és el marc penal. I al marc penal aquest ja li concretaran les acusacions.
Glòria.
Molt d'acord amb el que el Llarena no es llença a la piscina amb aquesta sortida per al capdavall saltar-se la reforma del govern, sense haver-se posat d'acord, sense que tota la sala segona estigui d'acord amb aquest esperit o amb aquesta fórmula, per un costat. De l'altre, la meva impressió també és que això en el seu moment no va venir acompanyat de l'imprescindible, i totalment d'acord amb el que diu el lletrat Melero, informe vinculant, gairebé, podríem dir, de la Fiscalia, amb arguments per no deixar sols els, en tantes coses, per no deixar sols els fiscals amb aquest marrón. Perquè jo tinc la sensació que era molt difícil. Era molt difícil aconseguir-ho. I per què era molt difícil aconseguir-ho? Perquè la reforma estava mal feta. Això ho ha dit el lletrat Melero amb tota la raó, jo l'he sentit aquí, i ho ha dit tothom que tingui dos dits de front i coneixements jurídics, que és que la part de la malversació, clar, era una part molt complicada de tocar, perquè en un país de gürtels, 3% i altres hierbes, tocar la malversació i els seus delictes implica moltes complicacions posteriors. I estava mal feta. Era un bunyol, així, i així ha quedat demostrat. Jo crec que això és un dels motius, tinc la impressió, la sospita i algun coneixement, de que era un dels motius de que no vingués acompanyat aquesta instrucció per part de la Fiscalia General de l'Estat per dir, escolteu, això ho tractarem així, 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 en aquestes consideracions i davant aquest tipus de delictes. Però la pregunta, això pot condicionar el que passi a Europa? És a dir, quan es fan les peticions d'extradició per part del jutge Llarena, hi ha un problema que és que es demana extradició per un delicte que en molta legislació europea no existeix ja, o que no és contemplable ni equiparable amb el que es demanava. Però en el cas de que vingués acompanyant només del tema de la malversació i desobediència, això també pot afavorir, pregunto, aquestes peticions d'extradició?
Sí, les pot afavorir perquè un dels arguments, que era el de la doble incriminació, és a dir, l'Estat requerit ha de comprovar que hi ha exactament un delicte dins del seu territori on està la persona processada que coincideixi amb el delicte que es reclama per part de l'Estat requirent. Aquest era el problema que tenia, que va tenir Alemanya, que va tenir a Bèlgica, la sedició i la rebel·lió en el seu moment, i és un problema que no té la malversació. O sigui, la malversació és un delicte homogeni que tots els codis penals d'aquests països tenen. A partir d'aquí, clar, queden les qüestions de proporcionalitat, que aquestes són qüestions generals i ja són més més complicades, i les processals referents a si això té que ser adjudicat pel Tribunal Suprem o té que ser adjudicat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però evidentment, afavoreix la tramitació.
Perdona, Jordi, volies fer una acotació, sí? No? Va, sí. Un segon. Jordi Planell, sí. Perdona.
A l'altre Jordi.
Sí. Sí, que no hem parlat abans de Toni Comín, però Toni Comín està en el grup de Carles Puigdemont i de Lluís Puig, perquè també se l'acusa de malversació. Per tant, la seva situació no seria comparable a la de Clara Ponsatí o Marta Rovira, només acusades ara de desobediència, que podrien tornar amb una relativa tranquil·litat.
Val, perdona, Jordi Bosch i Ernest Folch. Perdona, Jordi.
No. A veure, per centrar-nos ara en l'oportunitat